Són les 11. El 8 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sortir de l'armari és un pas important per moltes persones LGTBI i un cop fet, n'hi ha que anys després, es veuen obligades a tornar-hi. Aquest és l'argument de la pel·lícula Maspalomas. Escoltarem els directors de la pel·lícula i després parlarem amb testimonis reals per saber com viuen la seva condició sexual una vegada han arribat a certes edats.
També trobarem temps per escoltar veus del sector de la construcció per saber si veuen realista la proposta estrella del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir més de 200.000 habitatges en els pròxims anys.
I com sempre, un dia més, tenim un oient misteriós que avui ha decidit escoltar-nos des d'un altre estudi.
És que és com una mena d'espia. Últimament s'està especialitzant en aquest món d'espiar, potser.
Exacte. Ho deixem
aquí.
Deixem la piloteta votant.
Potser que ens hagi dirigit els dos, d'alguna manera, podríem dir, fins i tot.
Jo crec que sí.
A veure, ho deixem aquí.
Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Doncs ja hi som, a l'última hora del dia, i abans de seguir avançant volem sentir les veus que han marcat fins ara aquest 8 d'octubre.
Es una muy buena noticia poder anunciar que el gobierno ha hecho público que va a posponer las obras de ampliación del aeropuerto del Prat por lo menos hasta el año 2031.
No es ninguna novedad, no introduce ninguna novedad. Lo que sucede es simplemente que los plazos, en materia administrativa y medioambiental de un proyecto de esta complejidad son unos plazos amplios, pero insisto, son los que están contemplados en el DORA 3.
Que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel. El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas.
El missatge que ha donat Espanya a la resta del món és que fa aquest embargament. I això és una gran molèstia per Netanyahu i per el govern, que és molt molest que vegi de facto que se li apliquin sancions. La realitat serà una altra, i caldrà comprovar fins a quin punt el govern està fermament compromès en aplicar-lo o no.
9-6, 9-7. La gent aquí està molt esgotada psicològicament. Quan ens maten 6 persones joves en 12 hores, assassinats sense cap motiu, a sang freda.
Volent girar full, s'ha carregat la biblioteca sencera. I vostè i el seu govern estan portant el país a la UCI.
Crec, senyor Botet, que Catalunya no està a la UCI. Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
Sense aquest nou finançament, Esquerra no s'assegurà iniciar cap negociació sobre pressupostos.
La reducció de les desigualtats no s'anuncia. Es combat amb polítiques públiques, amb audàcia i també amb agilitat.
Això semblava una partida de monopoli. Tota despesa pública és poca, oi? Per no haver d'admetre amb franquesa i honestedat que a Catalunya no hi cap tothom.
Esto se llama delincuencia importada y todos estos billete de vuelta y a sus países de origen. No los queremos entre nuestras calles.
Una extrema dreta, però, que creix en resposta a un malestar social i que sap donar respostes senzilles a preguntes complexes. falses respostes. I aquest és un dels grans reptes que tenim.
M'indigna com a català veure el president de la Generalitat de Catalunya reduït a palanganero de Sánchez i Puigdemont. Un president de la Generalitat no pot anar pel món fent de suplent de Santos Cerdán.
Cal millorar-ho tot, però sobretot el que cal millorar és fer efectius quan les policies fent la seva feina detenen aquestes persones multireincidents i que veiem que entren per una porta de la comissaria i entren per una altra, no? Aquí ens trobem amb un sistema judicial que està absolutament desbordat.
Doblar els jutjats no és gratis, contractar milers de Mossos no és gratis, millorar i incrementar les plantilles de policies locals i dotar-les amb els mitjans no és gratis, i sembla moltes vegades que moltes forces que al final representen grups ultraconservadors, a les grans fortunes, a les persones que històricament tenen més recursos i que estan promovent una fiscalitat, un debat sobre els impostos que són ficticis.
El que us puc dir és que sento que un camí és possible, fins i tot si és difícil, i en aquest moment dic que les perspectives de dissolució s'estan allunyant i crec que la situació permet al president nomenar un primer ministre en les properes 48 hores.
En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas. Vivir con esa incertidumbre no es deseable para nadie. Por eso hemos cambiado el protocolo. Y tengo que anunciar algo más. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo.
Amb els problemes logístics de vacuna i una cosa i l'altra, doncs veiem que avança de manera estrepitosa. Sabem que hi ha més analítiques pendents al laboratori. A més, un cop aplicada la vacuna, sabem que l'efecte que aconsegueix protegir l'animal són 21 dies.
La gent que no estava de servei caminava per la vorera al voltant de 3:15 quan el seu sogre li ha disparat diversos trets. El crim ha passat a la Rambla Doctora Castells, un carrer molt concorregut del barri de Capont.
Passen ja 7 minuts de les 11 de la nit. En la primera hora del Catalunya Nit, avui us hem explicat que el debat de política general entrarà demà ja en la seva tercera i última sessió. Es votaran les conclusions, les resolucions que presenten els partits. Tot això ja us ho hem explicat a la primera hora. Però ara el que volem fer és fixar-nos en la gran proposta que va avançar ahir el president Salvador Illa. Va situar l'habitatge com a prioritat de la legislatura i aquest, de fet, ha estat el tema central del debat en aquestes dues primeres jornades. Illa avui ha concretat que dels 50.000 habitatges públics que va anunciar l'any passat, 13.000 sortiran de la Sareb, l'anomenat banc dolent. Seran públics i permanents.
Són uns 13.000 habitatges i uns 300 sobars. No? Posar-los als sobars, incorporar-los a un registre de sobars. Ahir vaig parlar de 670, aquí estem parlant de 300. Ara haurem de treure el llapis fi i veure quin tipus de sobars són, no? Bueno, és un pas més en matèria d'habitatge.
Doncs és un apunt que ha fet avui i que ha afegit en aquest anunci estrella que feia el primer dia, anunciat que en els pròxims anys es posaran en producció 214.000 pisos a Catalunya, que es construiran aquests 214.000 pisos a Catalunya. És una projecció que ja estava contemplada en el pla territorial que va aprovar el govern el mes de febrer de l'any passat, però que ha estat molt ben rebuda pel sector. Rafel de Ribot, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Aviam, expliquem. Jo m'he avançat potser. Què vol dir posar en producció?
Doncs mira, en fi, no t'ho respondré jo. La pregunta li hem traslladat al president de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Lluís Moreno, que ens ho ha explicat així.
Posar en producció a una vivenda és que el sòl s'hagi transformat en solar, és a dir, s'hagi planificat urbanísticament, que després hi hagi una gestió del planejament, és a dir, que hi hagi una junta de compensació que organitzi aquella urbanització, que s'urbanitzi, que hi hagi un projecte d'urbanització i aportin tots els serveis en aquestes urbanitzacions perquè es puguin construir les cases, i després de tot això, el desenvolupament, que és trobar promotors per construir cases, etc, etc.
Ara ho entenc, perquè és veritat que ahir dèiem que fins i tot s'estava projectant sobre uns terrenys que no estaven ni en condicions d'edificabilitat. Per tant, en producció és començar per aquí, per fer-los edificables, no?
Efectivament, és tot el procés, des de que localitzo el terreny, faig tota la intervenció urbanística i acaba amb un productor, amb un projecte que ha de tirar endavant un promotor. Per tant, el que fa falta, sobretot, és temps.
El problema és que de que poso en producció una vivenda, és a dir, que té tots els permisos per poder-se construir fins que la persona, diguéssim, que posa, que viu a la vivenda, que la persona sigui públicament seleccionada o sigui que l'ha comprat, perquè en el mercat lliure, doncs passen un temps, i passa un temps que podem suposar que està entre 2 i 3 anys.
Sempre que no hi hagi entrebancs. Poden passar moltes coses.
Clar.
Posem un exemple. Vaja, el posava el mateix Lluís Moreno.
Tot això té incidències. Ara hem de compaginar amb temes, jo què sé, ara hi ha hagut un nou pla de zones inundables per culpa de la Dana. Pot ser que hi hagi alguna dels sectors que estigui incompatible amb aquesta nova llei. Doncs, bueno, s'haurà de mirar com es resol això, no? O sigui, hi ha temes que són complexes de resolució, però que estan dintre d'aquests 214.000 pisos que volen posar en producció.
Ara estic pensant i recordant la conversa que teníem la setmana passada amb el director de The District, Juan Velayos, que deia que ens posin facilitats, no? I no sempre entrebancs. I va posar algun exemple com un canvi de normativa enmig d'una projecció, per exemple. Això són dificultats. Bé, no? Doncs apunta a això.
Que se'ns posin facilitats.
Deia això.
I que ens deixin guanyar diners.
Tot ens va bé sempre i quan hi hagi rendibilitat. I això, aquí el fracàs de l'Ajuntament de Barcelona, que va imposar el de construir fent un 30% de protecció oficial. Si no surten els números, no es podran fer pisos. Perquè l'empresa privada el que necessita, encara que sigui poquets, és guanyar diners.
Els contractistes, de fet, valoren bé el pla presentat pel govern, aquest anunci que va fer el president en el debat de política general ahir, però parteixen que aquest 40% de nou habitatge de protecció oficial és molt, o és molt si el que es pretén també és baixar els preus.
Per què? Perquè és que necessito el 70, els 80, el 90% d'aquests pisos per equilibrar el preu. Perquè si és 50-50 no tindré prou pisos de lliure mercat per equilibrar el preu de lliure mercat.
En Rafael, tornem als terrenys. D'on surten aquests terrenys on es volen construir aquests nous habitatges?
Doncs s'ha anat rastrejant tot el país, municipi a municipi, tal com explica el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana.
Òbviament, l'inventari és positiu perquè la Generalitat ha provocat que tots els ajuntaments, que tots els municipis, fessin un cop d'ull al seu territori i s'analitzés en quin estat està cada un d'ells. Perquè si no saps en quin estat està cadascun dels sòls que té cada municipi, és complicat posar-hi mesures per incentivar i per accelerar el procés.
I ara el que volen els promotors és precisament accelerar-ho i, per tant, demanen celeritat i que els processos, a més, siguin previsibles.
A veure, nosaltres al final el que demanem i el que hem demanat sempre és agilitat. És a dir, saber quan es comencen els processos i quan s'acaben. No hi ha res pitjor per qualsevol inversió ni activitat econòmica que sàpigues quan comences però no quan acabaràs.
Tot i la urgència per donar resposta a la crisi de l'habitatge, sí. Ho dèiem, el govern l'ha posat en el centre de les seves prioritats i surt a totes les enquestes, és realment el que preocupa els ciutadans, tot i que aquesta urgència doncs, fa que es prenguin decisions a vegades a curt termini, Vilajoana aplaudeix que es faci una aposta mirant més enllà i demana, de fet, consens per mantenir-la.
Les polítiques d'habitatge, perquè siguin efectives, sens dubte han de ser sostingudes en el temps i, per tant, requereix d'un consens i d'un acord a nivell de país entre totes les formacions polítiques que hi hagi en cada moment.
És una matèria que, efectivament, està entre les primeres, quan no és la primera de la ciutadania, les dificultats de l'accés de l'habitatge, per així que s'ha d'anar posant fil a l'agulla per intentar canviar la situació. Gràcies, Rafael. Ha
Bona
quedat
nit.
Molt clar.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Bona nit.
En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
10, 22, 38, 42, 48. Sols, 2 i 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
S'acosta el dia decisiu.
Animamos a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora.
M'han dit que encara no omplen els dits d'una sola mà.
Els accionistes del Sabadell tenen fins divendres per decidir-se acceptar o no l'oferta al BBVA. Dijous, abans que acabi el termini, el president del BBVA, Carlos Torres, al matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms...
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb
els... Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, en
veig. No es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que va cuinar? Sí, i vull provar. I m'ha sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
Guaita, que ve decidint...
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants.
Les nits de...
Amb Marta Romagosa.
Nit dels ignorants.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
My daddy was an astronaut.
Catalunya Nit.
That's what I was.
Les notícies.
My daddy went away too soon.
Sota la llum de la lluna.
Now he's living on the moon.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Stretching in a tapping to the man in the moon.
Catalunya Ràdio.
My daddy was an astronaut.
Passen dos minuts d'un quart de 12. Fa 15 dies es va estrenar als cinemes Mas Palomas, l'última pel·lícula dels directors bascos José Mari Goenaga i Aitor Arregui, que ja han vist més de 60.000 persones. Està funcionant molt bé.
I seguida xutes, Vicente.
Nites? Sé que quina és això.
Un normal batean, segur...
La pel·lícula explica la història del Vicente i el dilema que se li planteja quan ha de tornar a l'armari després de viure la seva sexualitat amb molta llibertat. El nostre col·laborador aquí al Catalunya Nit, l'Àlex Gorina, va poder parlar amb els directors bascos aprofitant que la pel·lícula es va presentar al Festival de Sant Sebastià. La conversa va anar així.
¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Hola, muy buenas.
Bien, pues muy
estamos bien.
Pues de Loreac, de Andía, de Marco, en fin, de todo el cine, de que habéis hecho hasta ahora, La Trinchera Infinita, esta inmersión en una realidad tan poco filmada, que yo sepa, aparte de Ulrich Seidel, un director que siempre se ha atrevido mucho a meterse en situaciones de ese tipo... Yo he respirado. La sensación que he tenido es de respirar porque por fin abrimos no un armario, sino el superarmario que hay detrás del armario de la historia de mucha gente, por ejemplo, la gente de edad, ¿no?
Sí, a ver, esto, la idea surgió sobre todo porque no, yo fui de vacaciones por primera vez a Maspalomas en el 2016 y me llamó mucho la atención, ¿no? Un poco el entorno, el microcosmos que me encontré allí, ¿no? Sobre todo lo que tú dices, la gente mayor con ganas de disfrutar de los afectos, del sexo, de la fiesta y te da que pensar, ¿no? Porque dices, joder, realmente todo esto ¿qué pasa con toda esta gente mayor en su lugar de origen, ¿no? Vale, que mucha gente seguramente no lo vive así, pues porque igual están dentro del armario, no lo viven de manera abierta, ¿no? Pero eso con respecto a la homosexualidad, pero con respecto a la edad también hay como una tendencia a la negación de que todo esto pueda existir, y yo creo que eso revierte en el propio subconsciente de la gente mayor, que cree que igual a partir de un momento hay cosas que no puede y no debe hacer, ¿no?
Pero es que en el mundo actual el aspecto, el estar cachas, el ir como un pincel, todo esto también importa mucho y crea realmente unos guetos lamentables. Entonces entiendo que Maspalomas es un sitio de liberación y de libertad que está muy bien, pero en el fondo preferiría que no pasara, es decir, que no fuera necesario, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay un momento en el que el protagonista Vicente, cuando le preguntan, oye, pero tú no te quejes que estás en Maspalomas y ahí eres libre, él responde, pero ¿tú qué crees que es Maspalomas? Es un armario gigantesco, ¿no? Y es verdad que al final, bueno, la peli habla un poquito de los enarmariamientos, pero también del tamaño de esos armarios muchas veces, ¿no? Es verdad que hay algo de gueto cuando tú tienes que ir a otro lugar que no es el tuyo, a priori, donde distinto al que vives, para sentirte bien y sentirte tú mismo, ¿no? Habla de esto la película, porque muchas veces aquí tenemos la tendencia en esta sociedad de decir, no, pero tú puedes hacer lo que quieras, si ya hemos conquistado ese terreno, no pasa nada. Pero luego cuando levantas la mano y dices, oye, pues querría hacer esto, tal, no sé qué, pues no es tan sencillo. Dices, sí, te respetamos, pero cuidado, cuidado.
Pero entiendo que todavía hay mucha refracción, ¿no? El tremendo problema es que además yo diría que hay grave peligro de que vuelva a ir a más. Entonces, ahora que hemos salido y estamos como diciendo, oh, ya lo tenemos a tocar, hay mucha gente preparada para conseguir poner de nuevo el muro de la vergüenza.
Totalmente, ¿no? Y esto es una cosa que es una reflexión que surgió enseguida cuando empecé yo a desarrollar el guión. A ver, yo realmente empecé a desarrollarlo porque cayó en mis manos un artículo sobre gente del colectivo LGTBIQ+, que cuando ingresaban en residencias de mayores volvían al armario, ¿no? Y se me hizo como una realidad. Pues muy dura, ¿no? Entre otras cosas, igual porque yo salí, tarde del armario y decía, joder, después de que te cuesta salir, ¿no? O sea, volver a entrar se me hacía como duro, ¿no? Y mi motor fue ese al principio, pero enseguida cuando te pones a escribir, enseguida te viene esta idea un poco de lo que está pasando hoy en día, ¿no? De esa pérdida un poco, que a nada que te descuides, estás como en peligro de perder lo conquistado, ¿no? Y al final, yo creo que la historia de Vicente habla un poco de eso, ¿no? Porque al final las conquistas obviamente se ganan o se pierden por fuerzas externas, pero también tú tienes que estar preparado para y tienes que tener la determinación suficiente para defenderlas, ¿no? Y si un poco te ocultas y te encierras, pues no vas a poder lucharlo, ¿no?
Bueno, yo creo que la sociedad, entre paréntesis, tenía que tener leyes explícitas al respecto. Por ejemplo, aparte de otras cosas, es decir, en una residencia no se puede crear no se pueden crear espacios diferenciados, lo siento muchísimo, como en una iglesia o como en cualquier otro sitio. Entonces, hay que decir que todo está permitido, pero en realidad no está bien resuelto.
No está bien resuelto. Hay otra escena en la película, no haremos spoilers, pero hay un momento en el que cuando nuestro protagonista da el paso de decir, mira, soy esto, la persona que está enfrente se muestra muy comprensiva, le dice, me alegro mucho que digamos que hayas tenido la confianza como para confesarlo delante mío y tal, pero cuando Vicente, el protagonista, dice, ya, y ahora me gustaría compartirlo con los demás, le dice, pero bueno, ¿estás seguro de ello? O sea, no te vale con que hayamos hablado, yo creo que es lo mejor porque igual vas a sufrir y tal. Y eso, yo creo que es una especie de violencia soterrada que hay ahí en esta sociedad supuestamente libre. Bueno, lógicamente sí, más libre que muchos años anteriores, pero por otro lado, también una sociedad que de alguna manera desde esa libertad también te fuerza a, sin que tú te des cuenta prácticamente, a tomar como ciertas actitudes y decisiones que igual te paras un momento y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué de repente tengo que decir esto o no lo otro y tal? No estábamos en un sitio donde podíamos decir lo que pensábamos o sentir lo que pensábamos, no. O sea, hay una violencia estructural, homogeneizadora, como dice José Mari, que hace que todavía haya mucho por conseguir.
La stagione dell'amore viene va, i desideri non invecchiano.
Una de les coses que ens agrada de Maspalomas és que ens permet posar aquesta cançó de Franco Battiato perquè així acaba la pel·lícula. No direm com, però sí amb aquesta cançó.
Il mio tempo che non tornerà, no ritornerà più.
Però la pel·lícula no acaba aquí, la nostra, tot just comença, perquè ens volem plantejar realment què suposa tornar a l'armari i haver d'amagar la teva sexualitat quan vius, per exemple, en una residència de persones grans o en un pis amb serveis per a gent gran. I és per això que ens acompanyen a l'estudi la Norma Mejía, bona nit.
Hola, buenas noches.
El Joshua Atena,
benvingut.
I el Xavi Inglada. Què tal, Xavier?
Molt bé, bona nit.
No sé si heu vist la pel·lícula. Heu vist Maspalomas? Heu tingut l'ocasió?
Sí, jo l'he vist, sí.
T'ha agradat?
No.
No t'ha agradat?
No m'ha agradat, no m'ha agradat, no.
Ara ens explicaràs el perquè vosaltres l'heu vist?
Jo sí que l'he vist, a mi em va agradar molt.
Sí?
Jo no l'he vist, la veuré el dilluns o el dimecres que ve, que he quedat amb amics per anar-hi.
Molt bé, de moment no hem fet gaire spoilers, vull dir
que
vas ben preparat. Per què no et va agradar?
Porque no me creo lo que estoy viendo.
Ah, la vas trobar falsa, diguem.
Sí, l'he trobat falsa, sí.
Molt bé, doncs ja tenim una primera opinió. Tu, en canvi, Joshua, sí que et va agradar, per què?
A mi em va agradar molt, perquè trobo que d'una banda toca el tema de la bellesa, que penso que és un tema que la nostra societat no ho volem mirar, vivim molt com... No hi ha gaires pel·lícules, no? La gent gran no surt molt als mitjans, sembla que tenim aquesta fòbia de que a mi no em passarà, no? I en principi, pues, tots ens farem grans. I bellesa i sexualitat, pues, encara més, no? Trobo que pues, la gent gran té sexualitat, o la pot tenir, no? I trobo que està molt bé que se'n parli.
Clar, Maspalomas hem de tenir en compte que és un lloc de les Illes Canàries. Podríem comparar-ho, per dir alguna cosa, amb Sitges, no? Un lloc on hi ha molt turisme o visites de persones homosexuals. Sí, ens demana pas la
Norma. Sí,
posiblemente uno de los motivos por los que no me gusta es porque no me gusta ver gente mayor. A mí me gusta la gente joven.
Ah, vaja. Doncs és un argument.
Sí, y la vi porque estaba invitada a este programa, si no l'havia vist, eh?
Ah, doncs mira, els directors han d'apuntar aquí una entrada gràcies a nosaltres. Bé, abans de seguir parlant amb els nostres convidats aquí a l'estudi, volem conèixer el cas del Miquel. El Miquel viu des de fa 8 anys en una residència i ens ha explicat això.
Hola, soy Miguel, la Trini de Sitges, por Maritrini. Y ahora estoy viviendo una vida tranquila. Llevo en la residencia 8 años. En el hospital no me han puesto pegas de nada. Me dejan hacer lo que quiero. Salgo de paseo. Me tomo mi horchata. Tengo una tutora muy buena.
Per tant, el Miquel a la residència li està anant bé, ell no ha hagut de canviar res, però no tots els casos són així. Ah,
efectivament, mira, per això saludem Toni Andreu, que és director d'estratègia de l'ACRA, és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, per saber quins són els protocols que s'han de complir a les residències i els centres sociosanitaris pel que fa a les persones LGTBI. Toni Andreu, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Hi ha un protocol, i en cas que hi sigui, quin és aquest protocol que se segueix amb les persones LGTBI?
Bueno, més que un protocol específic dirigit a les persones de la LGTBI, el que hi ha és un protocol dirigit a les característiques individuals de la persona, en la qual hi ha la seva orientació sexual, però també hi ha altres valors de la seva identitat. I, diguem-ne, en el món de les residències i dels dispositius d'atenció a les persones dependents, a les persones grans dependents, el que s'ha fet en els últims anys és treballar molt aquest element, que és el que se'n diu el pla d'atenció individualitzada, que el que vol és entendre quina és la realitat i l'expectativa d'aquella persona, d'aquell home o d'aquella dona, que realment, a l'entrar a la residència, el que han de poder fer és continuar el seu projecte de vida amb tota la llibertat i els seus valors que tenien abans. Aquest és el principi fonamental.
Què us diu l'experiència? La gent s'atreveix a fer-ho?
El sortir de l'armari, vols dir?
Sí, el sortir de l'armari, sí.
Bueno, jo crec que en els últims anys la situació ha canviat. Aviam, les residències no són una bombolla aïllada del reste de la societat. És un element més de la fàbrica social, del teixit social, no? I d'alguna manera reflexen també el que ha passat en la nostra societat. I en la nostra societat, afortunadament, en els últims anys, sobretot a Catalunya i a Espanya, els nivells, diguem-ne, d'acceptació de la realitat identitària en quant a tenir a la identitat de gènere i a la realitat LGTBI, afortunadament ha millorat d'una manera molt espectacular i s'ha normalitzat d'una manera molt espectacular. Mm. El que sí que és cert és que estem parlant en aquest moment d'una generació que va viure uns condicionants culturals en el món de la dictadura molt específics, no? amb molts elements introspectius, amb molts elements d'auto, diguem-ne, d'autotancament, i probablement molta gent que ho ha viscut d'una manera en el món de quan passa la residència, pues, li costa expressar la seva sexualitat, però igual que li costa expressar moltes altres coses. Tingues en compte que, a més, també hi ha un altre element que és important, que és que l'envelliment accelerat de la població ha fet que cada vegada el tipus de persones que van a la residència són persones cada vegada més deteriorades, cada vegada més dependents, molt sovint en deteriorament cognitiu, i molts elements identitaris de la seva realitat individual que eren diluïts en aquell moment. El cas que planteja la pel·lícula, jo crec que és un cas, diguem-ne, que no reflexa la realitat sociològica del nostre entorn.
D'acord. D'acord, ho deixem aquí perquè la pel·lícula s'ha de veure, eh? Aleshores, sí que et volia demanar, pel que fa a les persones transgènere, perquè, és clar, ara estem parlant d'una generació que, efectivament, va viure encara la joventut, doncs, en els últims anys de la democràcia, però això canviarà radicalment aquest escenari en molts pocs anys, no? I segurament, doncs, la situació es transformarà per si mateixa, s'entén, a les residències, per una qüestió estadística, diríem, no?, de volum de població que haurà viscut gairebé, diríem, el 90% de la seva vida adulta, si no el 100%, en plena llibertat. Pel que fa a les persones transgènere, on aquí hi ha una sortida de l'armari o una normalització social que encara va una mica més endarrerida, quin coneixement ha de tenir el personal sanitari de les residències?
Aviam, el personal s'ha de formar en tots aquells aspectes que requereixen una atenció centrada en les necessitats de la persona. De fet, com sabeu, el Departament d'Igualtat i Feminismes va publicar una guia específica a principis de l'any 23 dedicada específicament per ajudar els professionals a explotar eines específiques que facilitin la normalització de la realitat LGTBI a les residències de persones grans i també per identificar i per veure com prevenir potencials casos de LGTBI-fòbia o per abordar quan es produeix un acte de discriminació d'expressió de gènere i de LGTBI-fòbia. I existeixen eines, i existeixen processos formatius, i existeix material que en el conjunt del país els professionals coneixen i són capaços d'utilitzar protocols específics i mesures de gestió específicament molt enfocades en aquest moment que parlem de la transició, no?, del ficar a la residència, de l'acollida i de l'acompanyament a la persona que fa aquest procés.
Moltíssimes gràcies, perquè ara hem de sentir el testimoni, el relat vital dels nostres convidats, que hi aportaran també la seva visió. Gràcies, Toni Andreu, director d'Estratègia de l'ACRE. Que vagi molt bé.
Molt bé, bona nit, gràcies.
Bona nit.
Doncs va, comencem per la Norma Mejía. Norma, tens 81 anys i ets transsexual.
Sí.
Com va ser el teu trànsit? En quina època el vas fer? Com era en aquell moment? No sé si vas patir molta discriminació.
Mira, yo llevé una doble vida durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo he sido estudiante o persona trabajadora, muy formal durante el día, y por las noches pues tenía mis desmadres de tipo transexual. A los 45 años pues decidí vivir completamente mi transexualidad y me dediqué a la prostitución. Eso duró bastantes años y bueno, después conseguí un trabajo en una portería. Estuve ahí bastantes años y bueno, pero en la portería seguía teniendo a cara a mis empleadores condición de hombre, ¿no? Hasta que realmente llegó el cambio en la documentación y tuve que hacerlo visible en la empresa y poco tiempo después me despidieron. Pero bueno, ya estaba en una edad que ya tenía derecho a una pensión.
O sea que la discriminación va ser clara en el teu cas. M'han dit que ara vius en un edifici amb tres veïnes.
No, tres veïnes. Tengo tres veïnes de Rellano.
Ah, de la,
no, 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 és 40, com 48, com 48 viviendas con servicios para personas mayores.
D'acord, o sigui que teniu una sèrie de coses comunitàries i cadascuna al vostre apartament, eh?
Sí, bueno, pero las cosas comunitarias... digamos que pesan poco. Ajá. Vivimos como si fuera un apartamento, como si fuera un edificio de apartamentos, digamos, ¿no? Ajá. Que tiene ciertos servicios, por ejemplo, de geriatría, por si alguien se pone enfermo, claro. Por si alguien tiene alguna necesidad. Personas que somos capaces, pues, de valernos por nosotras mismas, cada cual lleva su vida. Muy bien, ya tenemos una relación cordial. Digamos que antes he estado 2 años y medio en un comedor social, y esto sí es interesante, porque era un comedor social de personas mayores. Entonces, mis vecinas, una tenía 92 años, otra 87, otra tenía pues 90 y pico, se murió y la reemplazó una relativamente bastante joven de 94 años, de 64 años. Y ahí no tuve ningún problema, porque yo creo que ellas eran conscientes de que yo era transexual, pero nunca se puso el tema sobre la mesa.
No os va arriba a hablar.
No, conversábamos mucho de muchos temas, nos queríamos mucho, nos seguimos queriendo, nos seguimos haciendo visitas cuando yo he dejado de hacer parte del comedor, y nunca tuve ese problema. En el comedor, pues sí, había 3 personas gays y un chico y un señor facha, ¿no? Pero la convivencia estaba bastante bien. Los gays, todo el mundo sabía que eran gays. De mí, supongo que se presumía que era transexual, pero nunca me tocaron el tema. Y yo nunca, evidentemente, lo puse sobre la mesa.
I ara, el pis on vius, convius amb normalitat amb els veïns i veïnes sense problemes, eh?
Sí, sin problemas. Yo creo que se dan cuenta que soy transexual. Pues, con la directora sí lo hablé porque, en fin, quería ver si era posible pues algún tipo de colaboración con Enjazz, que es una
asociación.
Una fundación privada. Ajá. Para personas LGTBI mayores, ¿no? Entonces, por eso lo hablé un poco con ella, pero un momento nada más, no ha vuelto a surgir el tema, ¿no? Ella lo sabe, no sé si alguien más lo sabe, pero tampoco me preocupa, porque no sé que no me atrae eso ningún problema. Mis vecinas, pues, nos queremos mucho. Una vecina mía me regaló, yo le guardé su gato mientras ella estaba de vacaciones. Ella me ha regalado cortinas, una estera, y mi otra vecina tiene un perrito que se adora con el mío. Entonces ya tenemos un ligue de perritos, ¿no?
Ah,
que hace que nos queramos mucho ella y yo. No tengo ningún problema. Bien, normal. Mm. El tema de la transexualidad no surge porque va que lo voy a plantear.
Molt bé. Doncs tenim també el Xavier Inglada. Tu tens 67 anys.
Sí.
Tu vas viure el que s'anomena un sexili.
Sí, esclar, jo vivia a Vilanova i la Geltrú i l'any 85, és a dir, ara fa 40 anys, doncs em vaig decidir a venir a Barcelona perquè allà a Vilanova no hi havia... Vull dir, era jo un bitxo raro, no? I aleshores doncs, vaig tenir la sort de Barcelona doncs, conèixer una associació on vaig veure gent que tenia una vida que a mi em semblava la que jo volia viure, gent homosexual, amb una vida que era la que a mi m'agradava, i va ser en aquell moment en què em vaig sentir fort per sortir de l'armari. És a dir, jo penso que, no sé si ara, però en aquella època sortir de l'armari, doncs crec que t'has de sentir fort, i una manera és que et sents envoltat d'altra gent amb qui t'identifiques i que veus que tenen una vida que a tu t'agradaria viure, no? Llavors penso que és quan et sents amb forces per sortir de l'armari, no? Per això quan parlem de residències, no, és el que a mi em fa por d'estar en un espai, quan parlem de residències a les que es conviu, no? El cas de la Norma és un cas fantàstic, no? Perquè tu tens el teu apartament i tal, no? Però residències on convius amb altra gent, doncs clar, si tu ets l'únic, crec que em tornaria a sentir com aquell bitxo raro que jo no podia sortir de l'armari, no? Em faltarien aquests referents al voltant per poder sortir de l'armari, no? Per tant, jo penso que igual podria tornar a l'armari si m'hi trobo.
Sí, o sigui, però, perquè coincidiries amb gent de la teva generació, bueno, també persones més grans, no? Mm. Aleshores, què planteges? Si per una qüestió estadística seré jo, potser seré jo sol,
sí.
Què preferiries? Haver de tornar a l'armari o quin altre escenari alternatiu imagines? Perquè no ha de ser aquest l'escenari, el d'haver de tornar a l'armari.
No hauria de ser per allò de la felicitat, no? Perquè la teva... per gaudir d'una felicitat no hauries de tornar a l'armari, però clar, jo m'imagino en una residència que doncs, ja hi entres amb una certa vulnerabilitat, doncs ser el bitxo raro incrementa aquesta sensació de vulnerabilitat, no? Tant davant dels cuidadors, que igual poden tenir uns valors ètics o morals diferents, com davant de l'altra gent, no? Que et poden mirar com això, com un bitxo raro, i tu suposo que no vols ser un bitxo raro.
És interessant aquesta por que expresses, no? O sigui, per tu potser seria millor dir, doncs mira, vaig a un lloc on sé que hi ha altres persones LGTBI, que passa és que, clar, aleshores estaríem creant comunitats molt, molt, molt tancades i, clar, que és interessant a la vida i a la societat és sempre que estiguem barrejats,
sí, sí,
no?
Sí, 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 sí.
Però, clar, quan però hi ha tolerància, hi hagi, quan hi ha respecte...
Que hi hagi un mínim, no? Un mínim de gent que crea... no sé com en diuen d'això, factor crític, no? Suficient com perquè et sentis amb força de reivindicar o de mostrar la teva identitat, de no haver-la d'ocultar. Si estàs tu sol, jo crec, jo si m'hi trobo i estic jo sol, jo crec que tornaré a l'armari. Si no tinc altres, uns pocs, no cal que sigui tothom, perquè tampoc no m'agradaria a mi estar en una mena de gueto, no? Uh-huh.
Doncs a veure què penses de la pel·lícula, perquè crec que t'interessarà molt. Al teu costat, algú que això d'anar a una residència, suposo que encara no hi pensa, el Joshua Tena, que és molt més jove, però de vegades parlem de sortir de l'armari com un fet, surto i ja està, però hi ha moments en què tothom de vegades hi va tornant. Tu ets educador, no sé si vas poder fer una sortida de l'armari plena o amb condicionants?
Jo crec que fem moltes sortides de l'armari, no? Però les persones LGTBI, les persones heterosexuals també, perquè aquest argument manido, no? És que els heteros, no, els heteros surten de l'armari de que, no, tu és una parella heterosexual a un supermercat fent la compra i els hi pressuposes que són parella, no? Vull dir que sortides de l'armari hi ha moltes. I les persones LGTBI fem moltes. Jo vaig tenir la sort de... Jo, em van insultar des de petit de marica en un moment que jo no sabia encara que era marica, però basta que siguis una mica no normatiu, no? Perquè a l'heterosexualitat no hi ha un gen que diu que als homes els agrada el futbol, però si no t'agrada ja hi ha certa sospita de que deu ser marica. Però jo tinc la sort de que tinc el meu entorn, la meva família, les meves amigues, vull dir, tot bé, jo em vaig descobrir gay amb 15 anys i a més tenia la sort que moltes de les meves amigues eren lesbianes, amb la qual a la meva colla lo normal era ser LGTB, i els problemes els vaig tenir a les feines, no? Vull dir, com a educador social sí que jo que sé, vaig fer les pràctiques a una UE, que és una unitat d'escolarització compartida, que és un institut minoritari per xavals amb problemes de conducta. I allà sí que va ser molt dur, perquè jo tenia 20 anys i jo, bueno, i em van com fer molt de mal, no? Vull dir, de situacions molt violentes. I a mi això, pues, no sé, pues sí que em va costar. I després vaig estar molts anys treballant a un centre de protecció a la infància. Vull dir, jo sí que a les feines, amb els meus companys, sempre em vaig mostrar obertament gay, perquè pensava, si jo tinc el recolzament de... A casa meva no ha sigut un problema mai, ni amb els meus pares, ni amb els meus amics. Vull dir, era com... No, jo he tingut problemes al carrer, que sí que a l'adolescència va ser molt dura, molts insults, em van agredir físicament algunes vegades, no? I això sí que penso, home, pues, hauria estat bé que no hagués passat, no? Jo mai li donaré gràcies a això, com diu a vegades la gent. No, perquè jo vaig invertir moltes hores de la meva adolescència pensant què fer per enfrontar a aquests nois, no? Una mica em creia jo Rosa Parks quan passava per la plaça i estaven els 20 d'autor i pensava, és que jo no vull deixar de passar per la plaça perquè estigueu vosaltres. Però hi havia 20 xavals allà insultant-me i alguna vegada fins i tot picant-me i jo solito ahí, no? Un poco sobrevive como puedes. Allò sí que va ser molt dur. I pues, si tot això no hagués passat... Pues, jo hauria pogut, no sé, tenir més temps o més salut mental per poder fer altres coses, no? Per desenvolupar-me amb normalitat. Això ha fet que jo quan vaig estar molts anys treballant en el centre de protecció a la infància, pues, hi havia xavals que vivien allà en entorn residencial i que eren LGTB. Entonces yo sacaba los dientes por esos chavales, ¿no? Vull dir, no permetia ni mijita de que ningú els fes sentir malament, i teníem aquesta sensibilitat al centre. I eren molt promocionàvem això, no? Hi havia un xaval adolescent queer i jo li feia trenes amb cabell postís i el noi es feia les ungles i li deien, pues claro que sí, no? I el protegíem. Però jo crec que al final els protocols i tot això està molt bé, i al final lo personal és polític i depèn dels professionals que hi ha allà i de la sensibilitat que tenen, no? Llavors això. I rei, per acabar, quan portava 3 anys allà, llavors sí que em vaig sentir còmode de sortir de l'armari amb els adolescents. Abans havia treballat a un altre centre, una UEC d'aquestes, i allà no els hi vaig dir mai, perquè, clar, venia a l'institut aquest on havia fet pràctiques, havia sigut molt violent, i jo no em sentia còmode. I crec que aquells xavals no els hi hauria importat gens. I crec que moltes d'aquestes coses és com altres coses, no? Com a vegades la por, per posar un exemple fàcil, amb les persones racialitzades. Pues bueno, fins que tu no tens un veí que és marroquí o és de no sé on, i veus que no passa res i convius i tal, pues no sé... Va ser una oportunitat molt xula amb els adolescents del centre, perquè se m'apropaven nois al centre i com de, però com és? Però i com és això d'aquests gai, no? I els teus pares, què? I a vegades generava una conversa xula, i a vegades generava violència, perquè en un centre de menors a vegades hi ha situacions molt tenses i ells, pues, aprofiten, no? Ells, a vegades això t'ho tiraven en contra, no? També com per fer mal.
Clar. Ho haurem de deixar aquí perquè se'ns està acabant el temps, però està sent molt interessant. Ens ha agradat molt aquí reunir a diverses generacions i persones amb problemàtiques diferents sobre una pel·lícula que ens ha fet pensar, perquè sortir de l'armari suposo que cadascú ho viu com un moment molt important, i tornar-hi a entrar també ha de ser un pas dolorós. Tant de bo que no calgui, que cadascú visqui fora com vulgui. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Bona nit.
E gli orizzonti perduti non ritornano mai.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Quan ens reunim per celebrar, es veu que, per molt diferents que siguem, tenim en comú tot el que som. Som de gaudir de la nostra cuina, honesta i genial. Som de sentir que el temps s'atura davant del mar. Som de brindar per les coses grans i les petites. Som de Cava, denominació d'origen Cava. 150 anys celebrant amb tu. El Cava només es gaudeix amb moderació.
D'aquí 100 anys, potser els cotxes volen. O a l'11 trauran un rascar que es rascarà amb la mirada. I parlant de l'11, seguiran fent coses com ensinistrar cada any gossos pigall perquè les persones cegues es puguin desenvolupar amb més autonomia.
Ja se sap que de cara al futur canviaran coses, però per molt que canviïn les loteries de l'11, hi haurà una cosa que continuarà igual. Que cada vegada que juguis, faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
per preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A aquesta hora treballen a ple rendiment, quan res, en 13 minuts ja serà mitjanit. La rotativa d'imprinsa a Sant Fruitós de Bages, i tenim la Lídia Tellez. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Ja tens els diaris?
Ja tenim les portades.
Vinga, va, doncs endavant amb elles. Què destaques?
Lara, Macron nomenarà un nou primer ministre en 48 hores. Després, la foto de portada es veu el president Illa i Josep Maria Jové en el Parlament, i Esquerra redobla la pressió a Illa pel finançament. Tenim Sánchez salva tant l'embargament d'armes a Israel com la llei de mobilitat sostenible. La consellera de Salut andalusa dimiteix per les mamografies.
Y del periódico.
Sí.
Los pisos turísticos crecen en ciudades vecinas de Barcelona. Ay, qué mosquito. La oferta de alojamientos no tradicionales aumenta en Barcelonés y el Vallès Occidental. Y registran descensos en Garraf, Maresma, Osona y Berguedà. Y la foto de portada es veo la fila del Hospitalet y posa ampliación del recinto. La ampliación del recinto afronta su última fase con la instalación de una nueva cúpula metálica y una pasarela que conecta los edificios.
Muy bien.
Y después hay una noticia así, Saint Petit, que dio Red Eléctrica pide cambios urgentes tras detectar riesgos d'un nuevo apagón.
Aquesta també és petita, però també és prou important, sí. Que ja venim d'on venim. Molt bé, Lídia, sí. Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant.
Molt bé.
Bona nit, i vagi bé, bona feina.
Demà buscar mosquits a la impressió del periòdico, que de vegades hi ha cabells i coses. Què tenim? Més portades, Marc Güell?
Bona nit. Es repeteixen temes, eh? Per exemple, la Vanguardia, l'obertura és el govern central salva el decret de l'embargament d'armes a Israel, però també en portada destaquen que s'aprova la llei de mobilitat que desbloca 10.000 milions de fons europeus. També en portada, la Vanguardia destaquen que els projectes catalans s'emportaran al grup del Pla Elèctric d'Espanya del 2030. I més en petit, un parell de notícies. Una Lleida mata a trets el seu gendre mosso i s'entrega, i entrevisten a John Foss, Premi Nobel de Literatura el 2023, i destacant aquesta declaració: Déu no és el responsable de l'Holocaust ni de Gaza. A aquesta hora encara no tenim la portada del País, però sí que tenim la del Punt Avui. Titular de portada: home jove el més proper a l'extrema dreta. Un estudi europeu confirma que el suport a la dreta radical ha augmentat des del 2020 entre els homes joves actuals.
Molt bé, gràcies, Marc. I demà nosaltres aquí, Joan Rossinyol, de què estarem pendents?
Bona nit. Doncs mira, com sabeu, divendres s'acaba el termini perquè els accionistes del Sabadell s'acullin o no a l'OPA del BBVA. N'hem parlat molt, també, sí, en aquest informatiu. El president del Banc Basc, Carlos Torres, acaba d'estar fa molt poqueta estona al Més Nit del 3Cat Info i ha admès, d'alguna manera, que encara no són on ells voldrien.
Los accionistas tienden a concentrar sus aceptaciones en los días finales. De hecho, en las últimas OPAs que ha habido en España, los tres últimos días concentran el 75% de las aceptaciones. Y además, la información tiene que venirnos de los bancos donde están depositadas las acciones, de los bancos, los custodios internacionales, que tienen un peso muy grande, y suelen remitir la información solamente, la información buena viene hacia el final.
És a dir, aquesta confiança en que això s'animi per ells els últims dies. Deixeu-me dir que demà Torres serà aquí, al matí de Catalunya Ràdio, li preguntarem per tota aquesta qüestió a fons, i us recomano demà també escoltar El Radar, aquest podcast que fa el nostre company Eloi Barrera. Demà parlarà també amb el nostre company d'Economia, el Rafael de Ribot, per explicar doncs molt a fons tot aquest procés i per posar una mica el focus en què significa el banc de Sabadell pel conjunt de Catalunya.
Molt
és molt interessant. Recupereu-lo, escolteu-lo a l'aplicació i a la web del 3Cat Info. Demà, si us parlo de Gerald Murnane, de Can Xue, d'Enrique Vilamates o de Cristina Rivera Cruz, què us ve al cap? Sí.
Mira, hi havia un Nobel de Literatura en una portada,
sí,
no?
Sí, doncs, exactament. Aquí, no? Demà, a la una del migdia, el secretari permanent de l'Acadèmia Sueca anunciarà aquest esperat Premi Nobel de Literatura i veurem si les travesses es compleixen.
Seria molt fort, això d'Enrique Vilamates, eh? Seria molt fort, eh?
Però ja sabeu que normalment les travesses no acaben
ja
de
més èxit, eh? Tant de bo.
Sí, seria moltíssima il·lusió, però vaja, ja sabeu que això és complicat de predir. I ja per acabar, demà arrenca la 28a, ara sí, edició de la Fira Mediterrània de Manresa, amb 78 propostes, 58 de les quals amb caràcter d'estrena, els espectacles de carrer, els projectes sorgits de l'obrador d'arrel, guanyant protagonisme en aquesta edició que s'allargarà fins diumenge. Per tant, una bona recomanació per aquests propers dies, apropar-vos a Manresa, a la Fira Mediterrània.
I tant que sí. Gràcies a tots dos. Bona nit.
Adéu. Bona nit.
A veure, de cara a l'oient misteriós, l'últim llibre que ha publicat comença així.
Estic tornant a la ciutat on vaig néixer. No feu cas del que diu el passaport que duc a la butxaca. És fals, com sempre. Aquest era abans el meu ofici. Anar pel món amb un nom inventat...
Amb... Martínez, és una novel·la d'espies ambientada l'any 1991, després de la Guerra Freda.
Sí, el nostre oient misteriós ha aterrat avui a Catalunya Ràdio, ja ho hem dit, ha anat a l'estudi 2, en lloc de l'estudi 1. No ve de Jerusalem, ve de Terrassa. Té una llarga trajectòria com a periodista, director de l'Avui, cap de secció de Cultura TV3, director i presentador de programes com ara Trossos, Millennium, director general també de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, en fi, escriptor, assagista... Ha escrit poesia, també, presentem-lo, ja, i que parli, que
home,
parli.
Quin currículum. Vicenç Villatoro, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, la primera pregunta. Has après alguna cosa escoltant avui aquest informatiu?
N'he après, i m'han interessat moltes coses, per exemple, tot el tema aquest de la identitat, sí. Que jo tinc una mania particular,
La polonesa, la novel·la, va d'això,
sí. Doncs, de fet, heu estat parlant del mateix. D'una altra manera, però del mateix. Però si he après una cosa, és reaprès, que és que complicat, que és això de ser periodista. Perquè ara sentíem els titulars del dia, no? Mm. Bona part del programa avui, faig d'oient, tot l'inici ha sigut sobre dos escenaris informatius potents, el Parlament de Catalunya i el Parlament espanyol. No ha sortit ni una notícia. És a dir, han sortit una colla de sentir el que ha passat allà, en sabem moltes opinions i cap fet. Diu, ostres, tu, això de l'aeroport, quan el començaran a canviar? Ni idea. Uns diuen que sí, uns altres que no. Hem après molt sobre què, sobre declaracions i molt poc sobre fets. Perquè jo crec que... I no és culpa dels periodistes, eh?
No, perquè mira que ens esforcem en treure la cara.
Jo crec que hi ha una teatralització de la política... Sí. Que tendeix a la representació i després hi ha això, no? Aquesta, diguem-ne, aquesta mena de conversió en un plató televisiu. I això fa que sigui molt difícil fer de periodista política. Molt difícil. No hi ha notícies. Hi ha micros posats davant de gent que diu coses. I, ostres, quan deies, veies les teves escoltes, com pateixen. Jo us he recordat com patia jo, No és que cualquier tiempo pasado fuera mejor.
Clar, ara que t'està escoltant molta gent i deuen dir, ostres, el Vicenç, com el trobem a faltar, que opini més, que el sentim més als mitjans. Ara t'has retirat una mica de tot això.
Una mica, bastant, del tot. Primer, ha d'haver-hi gent nova, això és una... I una altra, jo anava bastant a tertúlies. Continuo sent impertinent, amb permís vostre. I jo crec que les tertúlies tenen dos perills, tenen dos enemics. Un és la frivolitat i l'altre és, per dir-ho així, la lotització. Que estiguin formades per soldats. Per soldats que representen una cosa... Ei, coses formidables, Però que cadascú representa una cosa. La frivolitat vol dir... jo parlo del que sigui i... mira, tu, i en 5 minuts, encara que el tema sigui molt complex, jo tinc una consigna per donar. I la partidització, que no és només de partits polítics, pot ser... La lotització pot ser de moltes coses. Però si tu vas a una tertúlia representant alguna cosa, has de representar-ho. Si no, els teus queden fatal. I per tant, han perdut el seu torn. Jo no... He pensat que no volia contribuir ni a una cosa ni a l'altra, i que hi havia el risc que ho fes, I per tant, dius, saps què? A casa i escoltant-ho estones.
La polonesa, no? Polonesa, sense l'article. Parlem-ne.
Sí. Puc dir una cosa? Ja sé que em tiro pedres a la teulada perquè no parlem del llibre que diu aquell. Que és el que... No, que has dit que no he estat aquí.
Sí.
Us he sentit des de fora. Per què? Perquè em van dir, tu vindràs a fer d'oient. I si estic aquí i us veig, ja no estic fent d'oient, estic fent d'espectador. No sabeu, amb els 5 minuts que porto aquí, la quantitat d'informació visual que m'heu donat, que no esteu donant als vostres oients.
És veritat,
ràdio.
Per això fem ràdio,
Llavors, dius, si jo vull ser com els oients que escolten, no els puc veure.
Clar.
Però encara una altra cosa, no em poden veure a mi. Jo faig bastantes conferències, i... Si el de la tercera fila s'està dormint, dius, a veure, hauríem de tocar-ho, això, Si veus que hi ha 5 que posen cara a dir quina animalada està dient aquest, canvies la cosa. La ràdio té grans virtuts, i una d'elles, no és un defecte, és una virtut, Ni et veuen ni els veus. Per tant, no pots anar modulant el teu discurs en funció de si posen bona cara o mala cara. Per tant, això, que sembla... Diu, aquest tio no ha volgut venir aquí, que antipàtic.
No, és que jo ho he dit perquè crec que era una cosa que sí, tenia una motivació i jo volia saber quina era i tant.
Però puc quedar fatal, com un tio que, asocial, que vol estar sol mentre escolta la ràdio. I no, per mi era posar-me més en la pell de l'oient. Si sé un oient, si estrictament un oient.
Sí. Doncs ha sigut un oient modèlic, molt ben argumentat. Sí. com tots els dies, també s'acaben. A aquest li queden 1 minut i 15 segons. Acabem amb una cançó de Nation of Language i, com sempre, amb algú que s'acomiadarà, que no serem ni tu ni jo, Agnès.
Serà en Vicenç Villatoro, que avui ha vingut a fer d'oient misteriós amb un llibre nou sota el braç. No n'ha parlat. És polonesa, aquesta novel·la d'espies ambientada l'any 91. Un espia israelià retirat que haurà d'assumir una nova missió, que és trobar-se amb un antic espia del KGB reconvertit en traficant d'armes. Vicenç, gràcies per venir, gràcies per escoltar-nos, més que mirar-nos. És un gran detall. I res, que aquests micròfons són teus.
No, dir als oients com jo, que d'aquí no sé quan, 30 segons, començarà un dia nou, que portarà fets i opinions. Els periodistes sempre han dit que els fets són sagrats i les opinions són lliures. Però que siguin lliures no vol dir que siguin iguals, ni que siguin totes igual de valuoses. N'hi ha que tenen més profunditat, n'hi ha que tenen més saviesa. Demà, a aquestes hores, sabran quins són els fets.